4 i un minut de la tarda, què tal, com estan? Salutacions cordials, comencem una nova edició del Temps de Descompte a la sintonia de Ràdio Maricel en aquest dilluns 12 de desembre de 2016. El cert és que venim d'un cap de setmana allò, com es diu, una mica escapçat pel pont i per algun que altre fenomen meteorològic, com per exemple la boira que ahir, per cert, va impedir que el Sobrense Vent, el filial del Sobrense, pogués disputar amb el seu partit a Calaf. La boira, per tant, motiu de suspensió del Calaf Sobrense B, un Sobrense B que, recordem, va haver de jugar dijous de la setmana passada una jornada davant el Carme. Va empatar 2-2, per tant, ara ja torna a tenir un partit pendent al conjunt de Cigor Bengoa. Sí que va jugar amb el primer equip del Subo i va perdre 4-2 al camp del Vilaseca. Al descans, 0-1, victòria per la mínima gràcies a un gol de Marcos García al minut 29 i al final, en pocs minuts, el Vilaseca li va donar el tom a la situació per aquesta derrota que obliga el Sobrense com a mínim a sumar en els propers partits. I els dos propers, per cert, els té a casa, el Municipal d'Iguadols. Rep aquest diumenge a la Rapitenca. Teòricament hauria de ser aquest l'últim del 2016, però recordem que dimecres de la setmana que ve, dimecres dia 21 a 8:45 del vespre, el Sobrense disputarà el partit pendent que té amb l'Igualada. Per tant, dos partits consecutius a casa per tancar amb aquest 2016, però un Sobrense que, tornem a repetir, necessita sumar perquè cau ja en zona perillosa de descens. També els parlarem, òbviament, de l'empat de la Unió Esportiva Sitges 2-2 el passat dissabte al Municipal d'Iguadols, cosa que confirma que el conjunt de Rafa Porres treu pitjors resultats a casa que no pas a fora, on de moment ho ha guanyat tot. Un Sitges que clourà aquest 2016 jugant precisament fora de casa, al camp de la Martinenca. Repassarem d'aquí uns moments com ha anat tota aquesta 14a jornada en futbol. En hoquei patins, es va viure dissabte una d'aquelles situacions que no és el primer cop que es viuen. El partit entre el Club Patí Subur Sitges, el Sènior Am i el Casal L'Espluga no es va poder jugar, bàsicament perquè el conjunt visitant es va presentar a pins vents amb la baixa mèdica del porter i amb només dos jugadors. Es veu que ja van avisar dimecres de la setmana passada per intentar ajornar, però la federació va dir que nanai, que el partit no es podia ajornar. Per tant, la situació és la que és i ara tot està pendent del comitè de competició. Un cap de setmana en el que, per cert, no hem tingut jornada de bàsquet, però el que sí els podem dir és que el bàsquet de Sitges ja ha acabat aquest 2016. No tornarà a jugar fins l'any que ve, fins al 15 de gener del 2017, perquè ha decidit ajornar el partit que havia de disputar en aquest cap de setmana a Andorra, davant el Morabanc Andorra B. L'explicació és que té un parte de guerra, com es diu en aquests casos, doncs bastant fumut, té bastants lesionats i ha demanat a la Federació Espanyola ajornar amb aquest partit que es jugarà, si no m'erro, el mes d'abril de l'any que ve, del 2017. Però aprofitarem, tot i que no hi ha hagut bàsquet, per saludar aquesta tarda amb Edu Piñero, entrenador del bàsquet de Sitges, perquè vaja, ens pugui fer una mica de balanç d'aquest 2016. Són ara mateix les 4:04, comencem.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer. Ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Bon dia, digui.
Hola, vull deixar el Matarrates.
Expliqui'm com va començar.
Com tots, un dia amb els amics i després m'hi vaig enganxar.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya per la salut. Som-hi.
La Generalitat, al teu costat.
Les inclemències meteorològiques dificulten la circulació i augmenten el risc d'accidents. En cas de pluja, reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat. Si hi ha boira, millor no avançar i utilitzar llums d'encreuament i antiboira. Amb neu o gel, conduir amb suavitat, no frenar bruscament i assegurar-nos de portar les cadenes. els dies de fort vent vigilant els avançaments de vehicles de grans dimensions.
I en tots els casos, extremar al màxim les precaucions.
012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Són les 4 i 7 minuts de la tarda. Aquesta nova edició del Temps de Descompte que els acompanyarà com tots els dilluns fins les 5 i comencem ja a desgranar amb aquesta última jornada esportiva, com els dèiem, allò una miqueta escapçadeta per aquest pont que ha anat a dos bandes, no? El de la setmana passada i el d'aquest darrer cap de setmana. Però bé, en qualsevol cas, hi ha hagut partits de futbol, futbol base, els equips de la Blanca han jugat aquest cap de setmana i, per exemple, així d'entrada els diem que el juvenil de Preferent va perdre en la seva visita al camp del Vilaseca per 2-1. Amb això comencem a repassar els resultats dels equips de la Blanca, com sempre, en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Doncs comencem precisament per aquí, per aquesta derrota de la juvenil A de Preferent, 2-1, cosa que confirma que fora està costant.
Bueno, però estem allà dalt, saps? Aquesta setmana l'hem aprofitada per recuperar partits, la federació ens ha fet recuperar uns quants partits i el dimarts el juvenil s'imposava a l'Ebre i, bueno, un per l'altre, diguem.
Val.
Continuem. El juvenil B va perdre ahir a casa per 2-4 contra el Castelldefels. El cadet A també va perdre al camp de l'Espluent per 2-0 i el cadet B va perdre per 7-0 al camp del Ribes. En categoria infantil, l'infantil A va guanyar Pinsbens a 11-0 al Vista Alegre. El B va perdre 1-3 contra el Bassa Olèrdola. I finalment el C, amb el derbi local, va guanyar 2-1 a la Unió Esportiva Sitges. En categoria Alevín, a l'Alevín A continua imparable, va guanyar 0-6 al Cubelles. A l'Alevín B va guanyar Pinsbens 6-3 a la barcelonista Terlenca. També contra la barcelonista Terlenca va jugar el C i va perdre 7-2. El D va jugar contra el Ribes, va guanyar 8-1. L'E va jugar contra el Capellades i va perdre també per 8-1. I finalment l'F, també contra el Ribes, va perdre 8-1. En categoria Benjamí, el Benjamí va perdre contra l'escola del futbol Gavà 1-3. El B va guanyar 1-6 al camp del Ribes. El Benjamí C va guanyar 4-3 al Mascatarro. I finalment el D va guanyar 3-4 al camp del Canyelles. En total, aquesta ha sigut una setmana així de claros i luces.
De llums i ombres, com es diu.
Més ombres
que de llums.
Però bueno, mira, 8 victòries, cap empat i 9 derrotes. Mm. I com si t'heu fixat, hem tingut un quàdruple derbi contra els ribetans i que va empatat 2-2.
Vaja, doncs...
Ho hem deixat aquí.
De moment equilibrat aquest derbi amb el Ribes. Pel que veig, Isidre, s'han pogut jugar tots els partits, és a dir, que el pont no ha afectat.
Sí, aquí
zero.
La boira no ha afectat.
No ha afectat.
Ha fet molt bona temperatura, fins ben feia calor, dissabte i diumenge, tot bé.
Doncs
tot bé.
Perfecte. Fins aquí el repàs habitual dels resultats dels equips de la Blanca, com sempre, com cada setmana, de la mà de l'Isidre Gómez. Isidre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Fins divendres. Adéu-siau.
Fins divendres.
4 i 11. S'ha disputat aquest darrer cap de setmana la jornada número 14 amb la primera i la tercera catalana. En el grup segon de primera catalana, com dèiem, el Sobrense va caure derrotat, va sortir derrotat 4-2 en la seva visita amb el camp del Vilaseca. Un Sobrense, ara ho comentarem, ha caigut ja en zona perillosa de descens. Una jornada allò mig tallada pel pont, perquè el darrer cap de setmana, el del 3 i el 4 de desembre, ja es van disputar fins a 3 partits, entre ells el que va perdre amb el Vilanova a l'Alumnes Obrers 1-3 davant el líder, el Balaguer, un Balaguer que cada cop més sembla el principal favorit a endur-se amb l'ascens. Comencem, per tant, repassant ja amb aquests marcadors que ens ha deixat la 14a jornada del grup segon de primera catalana. Els tres partits que es van jugar, no aquest cap de setmana, sinó l'altre, van ser el Sant Boià 0, Viladecans 0, el Reus B 2, Morell 1 i el ja esmentat Vilanova 1, Balaguer 3. La resta, aquest últim cap de setmana, van ser el Jesús i Maria 1, Sant Cristóbal 0, l'Igualada 3, el Picat 3, Rapitenca 2, Rubí 1, EFA Calmacelles 0, Sant Ildefons 0, Lleida B 1, Vistalegre 1 i Vilaseca 4, Sobrense 2. Com dèiem, el Balaguer a poc va presentant candidatura a ser el primer i a intentar acabar líder i campió, tot i que encara falta, com diuen els castellans, mucha tela por cortar. Però bé, en qualsevol cas, el conjunt lleidatà, que és líder amb 31 punts, ja li treu 4 a l'Almacelles i al Sant Cristóbal amb 27. Sant Boià en suma 25, el Vilanova 5è amb 23, 22 per Sant Ildefons i Reus B, 21 per Viladecans i Vilaseca, Vistalegre en suma 20, els mateixos que el Lleida B, 19 per en Rapitenca, 18 per al Picat, que és el 13è, el que marca una miqueta la zona de descens, i a partir d'aquí, perill. Perill, per exemple, per al Sobrense, que és 14è, amb 13 punts, 12 per Igualada, 11 per en Rubí, Jesús i Maria, que va aconseguir la seva segona victòria en aquest passat cap de setmana, és el penúltim amb 9, i el Morell, que ho he destacat a només 2 punts. Doncs així estan les coses en aquest grup 2 de primera catalana. Com dèiem, el Sobrense ha caigut ja en aquesta zona perillosa de descens. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
No estem acostumats ni de bon tros a veure el Sobrense tan avall a la classificació.
No. Tenen en compte una cosa, que el Sobrense l'últim partit que guanya és el que va guanyar el Sant Boià per 2-1.
Sí, senyor, i d'això ja fa unes quantes setmanes.
Doncs estem parlant de la jornada 6. Han passat 6 jornades.
8? Són 14, 6, sí, 8, 14.
La 6 va guanyar, sí. Porta 6 jornades. Uh-huh. En 6 jornades el Sobrense ha sumat 2 punts. Té un partit pendent, i doncs, clar, això ho diu tot.
S'ha de començar a sumar?
S'ha començat a sumar, però no de 1 en 1, sinó de 3 en 3. Uh-huh. I sobretot ara té 2 partits aquí a casa, doncs, que tenen que ser clau. Primer, la Rapitenca.
Tampoc és garantia que el Sobrense pugui guanyar els dos partits, malgrat els jugui al Municipal d'Aiguadols. Però són dos partits al teu camp. El diumenge, com deies, rep la Rapitenca. Teòricament, aquest hauria de ser l'últim partit del 2016, abans del parèntesi per les vacances de Nadal. Però recordem que hi ha aquest partit pendent davant l'Igualada. Aquell famós diumenge que la pluja no va deixar jugar cap partit aquí a Aiguadols, doncs ja tenim data, serà, com dèiem en començar el programa, dimecres de la setmana que ve, que és 21 de desembre, a 8:45 del vespre, aquí al Municipal d'Aiguadols. El Sobrense se'ls veurà amb l'Igualada del senyor Dani Gimeno.
Sí.
Abans, però, s'haurà de resoldre, com deies, el partit de
la Rapitenca.
Davant la Rapitenca.
El Sobrense té urgències, i l'urgència és, doncs, que, com tu dius, ha entrat a la zona perillosa de la classificació, doncs té que sortir d'aquí, i el primer que ve són 3 punts i a casa. No pot desaprofitar aquesta oportunitat de suma, sabem que cada partit és una història molt diferent, però que el Sobrense ara no està per història sinó per suma, i doncs té que sumar els 3 punts. Després vindrà l'Igualada, però primer la Rapitenca, i doncs el Sobrense doncs està obligat i més obligat que mai, si no vol començar a patir ja, de fet ja estem patint.
Sí, sí, pensem que la diferència entre el Sobrense i l'Alpicat, és a dir, entre el 14 i el 13, és de 5 punts ja, que és un partit i mig, com aquell que diu.
Clar, és això, tu.
És a dir, has de sumar per evitar que el que marca una miqueta la zona de perill no se t'escapi.
Clar, i l'Alpicat juga a casa. Uh-huh. I l'Alpicat juga a casa. Doncs clar, tu tens que aprofitar l'oportunitat de que jugues a casa també i guanyar la Rapitenca. No pot passar mai com el partit amb el Lleida, no? Que vas acabar perdent, no? Doncs no, tu tens que sumar los tres punts i tirar endavant. Després ja vindrà l'Igualada. L'Igualada també és una història molt diferent, també és un partit diferent perquè a més a més jugarà entre setmana, a tres quarts de nou, pot afectar uns i a l'altre. El Sobrense juga a casa i juga al Municipal, doncs que també factor municipal també té que influir al costat del Sobrense, però anem per feina i primer tenim que guanyar Rapitenca.
Ahir, com dèiem, derrota 4-2 al camp del Vilaseca. De fet, el partit comença molt bé perquè al minut 29 un xut de Marcos García es converteixen al 0-1. De fet, la mitja part, al descans, el Sobrense se'n va amb aquest lleuger avantatge de 0-1, però en qüestió de 5 minuts, del 55 al 61, el Vilaseca li dona el tomb a la situació.
Sí, sí.
Un partit de dos parts, podríem dir.
Sí, el Sobrense no va saber matar el partit a la primera part. De fet, va tenir ocasions, perquè doncs, sabem, per matar el partit i col·locar-se al descans amb un 0-2, que potser ara estaríem parlant d'un altre desenllaç final, no? Uh-huh. Però no aprofita aquestes ocasions, se'n va al descans amb el 0-1, i doncs en 5 minuts ells capgiren la truita, saben doncs, capgirar el marcador, i després ja és una altra història, no? Després, quan el Sobrense també crea ocasions, però clar, el cop és molt fort, doncs arriba el 3-1, sí que el Sobrense...
És aquest el tercer.
El tercer fa mal.
És el que fa mal.
Molt mal, molt mal.
És el que fa mal, perquè sí que després el Sobrense, gràcies a un gol d'Over, aconsegueix posar-se 3-2 i una miqueta tenir chance per intentar com a mínim igualar el partit, però al final arriba el quart del Vilaseca i aquí s'ha acabat la història.
Sí, aquí s'ha acabat la història, i una història en la que te diu clarament que tu acabes perdent amb un Vilaseca doncs que dona un pas de gegant en les seves il·lusions d'aspirar a seguir una temporada més en la categoria, i tu doncs dones un pas cap a darrere perquè no acabes sumant ni un punt, no, en aquest desplaçament.
Sobrense amb baixes encara.
Sí,
bé, ja van amb baixes el partit que va haver d'afrontar a Cambrils amb el Reus B, però és que ahir a Vilaseca tres quarts del mateix. De fet, el Josu només va poder recuperar el Marcos García.
Marcos García...
Del partit de lesionats. Se tenia el Dida a la banqueta.
I el Dida va sortir uns minutets, sí. Ja a la segona part, però...
Però bé, doncs... ni Josep Maria Mercè, ni no. Geri, que evidentment havia de complir el partit de sanció que encara arrossegava, perquè evidentment no es va jugar el partit davant l'Igualada, per tant, aquest era el partit que complia sanció. En fi, una situació delicada, com a mínim, Toni.
Sí, és una situació delicada que el Sobrense no l'ha viscut en els últims temps, en l'últims temps,
sí, sobretot... Sí, diríem que els últims 3-4 anys.
Sí, exacte, no l'ha viscut, ara la té que viure i doncs té que fer el possible per sortir d'aquesta situació delicada, no? Paciència, anar treballant, sobretot recuperar jugadors i... tornar a recuperar les bones sensacions, sí. I la bona sensació és guanyant a la Rapitenca, i després ja vindrà lo de més. Seria molt bo acabar l'any amb dos victòries.
Home, això seria l'ideal.
Clar, és que
l'ideal no... seria sumar 6 punts d'una tacada i passar unes bones festes i recuperar jugadors. De fet, aquesta setmana t'hauran de servir per intentar recuperar amb algun efectiu de cara ja a l'inici del 2017.
Clar, és això, no? Perquè vens de perdre dos partits consecutius a casa teva, al Municipal. Sí que vas a Can Contrari i sumes un puntet a cada desplaçament. Te ve la lluvia, la pluja, no? Te ve la pluja i tens que ajornar-te el partit, no? Quan la situació és més complicada,
sí, tot te ve en contra,
no? Tot te ve en contra. Uh-huh. Però tu tens que seguir fort, lluitar, tornar a les sensacions aquest de l'any passat, aquella intensitat de l'equip, que l'equip no, la sort també li donava la cara, aquest any la sort li dona l'esquena, a veure si a poc a poc el Sobrense torna a recuperar, perquè si no, doncs es comença a patir molt aviat, i compte que aquesta categoria...
Sí, sí. Aquí, qualsevol errada penalitza el doble.
Aquí penalitza molt.
Per cert, va debutar Omar Ruiz, el defensa, el darrer jugador incorporat a la disciplina del Club de Futbol Sobrense, va debutar, però de ben segur que no recordarà de massa bon grat aquest debut, perquè va entrar al minut 69 en substitució de Sarabia i al minut 89 veia la segona groga i, per tant, l'expulsió.
Sí.
Per tant, això es diu començar una miqueta amb mal peu, però bé, en qualsevol cas ja és una baixa més que tindrà el Josu per diumenge aquí amb la Rapitenca.
Sí.
I ara no estem per baixes.
No. Ara no, ara estem per recuperar el jugador, no per tenir baixa. Però, en fi, doncs, aquest jugador ha vist la talla, tindrà que complir aquesta sanció, i els que surten ho tenen que donar tot, perquè que ara no cal badar, ara es té que sumar, com sigui, i no un punt, sinó tres.
Què li queda al Sobrense abans no es tanqui l'any? Doncs, com dèiem, aquests dos partits, el de diumenge amb la Rapitenca i el de dimecres que ve, la jornada amb l'Igualada. I acabarà la segona volta. Encara quedaran dos partits més per tancar la primera volta, visitant Rubí el 8 de gener i rebent el Viladecans el 15.
Sí, sí, sí. Home, a veure, són dos rivals que no són fàcils,
no.
Sobretot Viladecans.
El Rubí és més de la teva lliga, si se'm permet dir-ho així, perquè està allà baix també amb 11 punts, el Viladecans. Ho manté 21, està fent una temporada bastant notable el conjunt del Baix Llobregat.
Sí, tot el que va patir l'any passat, aquest any, doncs...
Ho està reblant bastant bé.
Sí, exacte. El que passa és que, clar, el Rubí, doncs, es troba a la situació del Sobrense, i avui en dia tots els equips que es troben en aquesta situació volen sortir d'aquí, no? Seran tots els partits molt complicats a partir d'ara.
Toni, a la part alta, com deia el Balaguer, comença a dir, ep, aquest any no se'n pot escapar.
Sí que
falta molt, li treu 4 punts ja amb el segon, el FC Almacelles i el Sant Cristòbal, però el Balaguer trepitja allò en pas segur, en pas ferm. De fet, ve de guanyar 1-3 al Vilanova.
Sí, ve de guanyar, i de la manera que va guanyar el Vilanova, sense forçar-se massa, va guanyar.
Doncs imagina't.
Molt còmodament. I a més, tenen en compte una cosa. Els dos equips que són segon i tercer acaben de pujar.
Sí, sí, tant el Macelles com Sant Cristòbal, sí senyor.
Clar, no és el mateix que ells, que és un bloc consolidat, doncs que es coneixen força bé, que l'han reforçat en un parell de tocs molt ben reforçats, i que és un equip que jo penso que aquest any, doncs, de moment, els equips que poden estar al costat d'ell estan per sota, que és Vilanova i Sant Boià.
Sí, sí, Sant Boià, que va tornar a punxar en aquesta última jornada. De fet, ve d'un 0-0 a casa amb el Viladecans.
Per això jo penso que ho té molt bé el Balaguer, depèn d'ell mateix. Ara tindrà un partit molt interessant aquesta setmana, que jugarà amb l'Alfac Almacelles.
Derbi lleidatà,
Es pot dir moltes coses, i si el Balaguer és capaç de guanyar a casa seva l'FC Almacelles, doncs el Balaguer donarà un partit gegant, perquè tenen en compte que l'altre partit que també es juga aquesta setmana és Sant Cristòbal Vilanova. Compte.
Difícil per al Vilanova,
Difícil per al Vilanova, i també pot ser difícil per al Sant Cristòbal.
És evident, però
Vilanova no pot perdre.
Difícil perquè ja sabem el que és anar en aquell camp, i sabem com les gasta el Sant Cristòbal.
I més quan hi ha rumors que si canvien entrenador, que si no canvien entrenador, que si els jugadors, doncs, que si venen jugadors, que si no venen jugadors, doncs, clar, el moment
està,
que...
Està la corda fluixa, Pallarès?
Sí, està la corda molt fluixa, fins i tot.
Caram.
Ell no dimitirà, perquè es parla de dimitir, ell no dimitirà perquè no és tonto. Si dimiteix, no cobra el que ell va pactar.
Sí.
Si lo foten fora, sí que ho tindrà que cobrar tot.
En fi, doncs, així està la situació amb el Vilanova, com cada any, doncs, allò... Mar de fons, com es diu. Recapitulem per tancar ja aquest grup segon de primera catalana. Sobrense en Rapitenca diumenge a les 5 i, si s'ho volen apuntar, dimecres 21, el partit pendent, aquí a casa també a Aiguadols, amb l'Igualada a partir de 3:15. I 25, per tant, 5 minutets i arribarem al punt de 4:45 de la tarda. Passem pàgina, anem al grup 12 de la tercera catalana. Aquí només hi ha un partit suspès, com dèiem, el Calaf Sobrense B. Ara d'aquí uns moments parlarem amb el míster del Sobrense B, amb Sigurd Bengoa, però els resultats que s'han produït en aquesta última jornada, la 14, són Òdena 2, Riu de Villes 0, Sitges 2, Lamunia 2, Hostalets de Pierola 1, Cubelles 5, Sant Cugat Sesgarrigues 2, Sant Pere Molanta 0, Hortonenc 2, Anoia 3, Vegas 1, Martinenca 0, Piera 3, Olivella 0, i Carme 3, Joventut Ribetana 3. Va punxar, si es pot dir així, la Jovent Ribetana, un dels principals favorits a endur-se l'ascens aquesta temporada. Per tant, com queda la cosa? El Vegas, que comença ja a marcar territori, és líder, òbviament, amb 35 punts, li treu 5 al segon, que en aquests moments és el Sitges, amb 30, 28 per la Jovent Ribetana, tot i que la Jovent Ribetana, recordem, encara té el partit pendent. Toni, m'ajudes? Sí,
amb l'Òdena.
Amb l'Òdena, sí, perdó.
Però compte que solament queda 45 minuts, eh? I estaven empatats 0-0, eh? Dir, i és l'Òdena.
Té 45 minuts a la Jovent Ribetana per intentar esmenar el que no ha pogut fer en 45 minuts.
Correcte, eh? I és l'Òdena, no és el Carme, eh?
Evidentment. Doncs la Jovent Ribetana s'haurà d'espavilar, com dèiem, 28 punts a tercer. 27 per la Noia, 26 per la Múnia, 21 per Piera, 21 punts també per Òdena, 18 per Cubelles, 17 per Calaf, 16 per Hortonenc, el Subobeca també suma 16 punts, un Subobeca dijous passat recuperava un dels ajornats, l'empat a 2 a casa Iguadols amb el Carme, 15 per Olivella, 14 per Sant Pere Molanta, 14 també per la Martinenca, i a la part baixa trobem Riu de Villes amb 12 punts, 12 punts per Carme, penúltim Hostalets de Pierola amb 10 punts i Cué, el Sant Cugat Sesgarrigues, amb 8. Doncs així estan les coses en aquest grup 12 de la tercera catalana. Trucarem d'aquests moments a Cigor Bengoa, el míster del Sobrense B, Toni, però ja dèiem fa uns quants dies que això d'anar a jugar a Calaf un diumenge a les 8 del vespre ja és prou mala jugada com perquè hagis d'anar i no jugar.
Clar, clar, és que doncs ho sabíem, a veure, no sabíem que trobaríem boira,
evidentment,
però sabíem que no era l'hora ideal, perquè de fet aquest equip juga a les 5 o les 6 de la tarda. Clar, jugar a les 8 del vespre en ple hivern, a més amb el que representa doncs l'equip que té que anar allà, arribar fins a Calaf a les 8 del vespre a jugar aquest partit, acabar a les 10 del vespre i tornar entre una ocasió i una altra cap a Sitges, que arribes aquí a la 1 de la matinada.
Sí.
Doncs què passa? Que no era l'hora ideal per jugar aquest partit. Ell sabia les seves raons, jo no sé les seves raons, m'imagino que l'entrenador del Sobrense millor l'han explicat alguna cosa de per què a les 8 i no a les 6 de la tarda, i doncs, clar, la trastada és que no pugui jugar, sí, perquè sí, sobra ni el temps, la boira, doncs t'impedeix que juguis.
I això vol dir que hauràs de tornar a Calaf. Tenim ja al telèfon al Cigor Bengoa, ell és el míster del Sobrense B. Cigor Bengoa, molt bona tarda.
Bona tarda, Vitu.
Bé, ja anar a Calaf un diumenge a jugar un partit a les 8 del vespre ja és prou mala passada com perquè hagis d'anar, com dèiem, i no poder jugar.
Sí, un passeig. Hem de fer un passeig per la zona. Mira. Sí.
Evidentment es veu desplaçar fins a Calaf, Cigor, sí, i un cop sí, arribats sí, a Calaf, què passa?
Bueno, arribem i bueno, de camí ja veus la boira, que jo que porto també uns prebenjamins, doncs havia estat fa un parell de dies anant a Manresa i ja vaig veure que hi havia boira, o sigui, ja era d'esperar, uh-huh, o sigui que ells també ho sabien, que aquesta hora es posa la boira allà. I bueno, de camí ja ho saps, tenia un dels nens de l'equip que ja havia arribat perquè venia de la muntanya i ja ens avisava que hi havia una boira ben maca. I res, vam arribar, boira contundent, i l'àrbitre va ser arribar i dir directament que no jugava. I bueno, nosaltres, bueno, però esperem, no? Esperem una miqueta, a veure si... Però no tenia gaires ganes i bueno... No es va jugar, ja està.
És a dir, l'àrbitre des d'un primer moment ja tenia clar que el partit no jugava. No va voler-se esperar, com deia Sigor, per veure si la boira amainava una miqueta i el partit es podia acabar jugant.
Sí, bueno, ell havia d'esperar, perquè ha d'esperar fins a les 8 per temes de la federació i només per posar l'acte, però ell tenia molt clar que no jugava.
D'entrada, Sigur, et pregunto, el partit a les 8 del vespre, un diumenge a les 8 del vespre, el Calaf normalment no juga a aquesta hora.
El Calaf normalment juga a les 5.
Què passa aquí?
Què passa aquí? Bueno, venim d'un pont i hi ha jugadors que marxen, no? Doncs suposo que ells ja comptaven amb això i bueno, també comptaven amb que saben la seva climatologia i que a aquestes hores doncs no es pot jugar, no? Uh-huh. No sé, no, si som clars, teníem molts números de no jugar. Però bueno, cadascú al seu camp pot decidir l'hora que vol jugar, ells van posar aquesta hora i bueno, ens vam fer un passeig. Mira, després ens va servir per fer una miqueta de pinya, ens vam anar a sopar tots a Cal Laguna, allà al sortidor, i... i vam fer una miqueta de pinya. Home,
com diu aquell, no hay mal que por bien no venga, com a mínim, com deies, sí. El desplaçament us va servir, doncs, això, per acabar fent un bon sopar tots plegats. Això vol dir, Cigor, que haureu de tornar a Calaf un altre dia, no sé si es va parlar d'alguna possible data o no.
Sí, en principi hem parlat del dia 10 de gener, un dimarts, i sembla que ahir també es va bé, o sigui que estem pendents de que ens ho enviïn per via intranet de la federació, i si tot està correcte jugarem el dimarts des de gener.
Un dia entre setmana, evidentment, això vol dir que el partit serà tard, també.
Suposo, sí.
Mínim les 8.
Sí, sí. I també hi ha moltes probabilitats de que hi hagi boira, però s'ha de jugar abans que acabi la primera volta, o sigui que no ens calen gaires dates i... bueno, hem posat aquesta, a veure si hi ha sort i la podem jugar.
Bé, doncs no oblidem, com dèiem abans, que el Sobrense ja venia d'un partit ajornat, de fet dijous passat, dia 8, ja va haver de jugar la jornada amb el Carme aquí a Aiguadols, Cigor, amb un empat a 2. T'ho pregunto directament, es va guanyar un punt o se'n van perdre dos?
Home, està clar que se'n van perdre dos, i per com va anar el partit i per tot se'n van perdre dos. Però així és el futbol. És una llàstima. Jo crec que ara de partits en guanyem 9, iguals, però ells ho van treballar, van jugar a lo seu, es van tancar. La primera part va ser molt nostra, en vam tenir moltes, i si no la fiques, doncs després ho pagues. I estem on estem perquè és el que ens mereixem. Ara hem de treballar una miqueta per sortir i treure el cap una altra vegada.
Bé, diria que tampoc esteu tan malament. Esteu amb 16 punts, esteu l'11è a la classificació, però és allò, no estem tranquils del tot, suposo, Cigor.
No, no és que no estiguem malament, és que no estem satisfets, és que sabem que a dia d'avui, veient ja tots els equips que hi ha i el que som nosaltres, sabem que hem d'estar més amunt. Hem d'estar més amunt. O sigui, no es tracta ja de no patir pel tema del descens, que això és un altre, no? Però sabem que tenim equip per estar molt més amunt, però bueno, s'han donat així les coses. A treballar el present perquè el futur sigui millor, ja està.
Estava mirant en el calendari el que us queda per acabar la primera volta i déu-n'hi-do, com diu aquell, agarra-te que vienen curves, perquè és maco, d'entrada diumenge te les veus aquí a casa amb l'hostalet de Pierola, entre cometes, aquest és el més assequible, entre cometes, repeteixo. Després,
sí, és un equip necessitat.
Per això,
equip necessitat.
Sí, per això ja he dit entre cometes. Comenceu el 2017 allò...
En marxa,
aneu a Cubelles i acabeu la primera volta rebent aquí la Noia, que és un dels equips que està dalt. Per tant, déu-n'hi-do, eh?
I després l'arriba Tana.
Correcte.
Per començar la segona volta.
Sí, correcte, sí. I comenceu la segona volta anant al camp de l'arriba Tana.
Sí, sí. Marxa.
Déu-n'hi-do.
En marxa l'any. Bueno, primer aquesta setmana, Hostalets de Pierola, i a veure si acabem bé l'any, i a preparar el millor possible el gener. I lluitarem tot, que aquests partits ens agraden, bueno, ens agraden tots els partits, però aquests sempre doncs, et donen una miqueta més, i a veure si això ens dona força per començar bé l'any, no?
Precisament el gener, que és el mes de les rebaixes, esperem que les rebaixes no arribin al Sobrense, sinó tot el contrari, eh? Que no es rebaixi ni...
Espero que les haguem fet ja, les rebaixes.
Que no es rebaixi ni un punt, com es diu en aquests casos. 4:05 de 5 de la tarda. Cigor, gràcies per haver atès la nostra trucada. Res, et volíem preguntar sobre aquesta situació que us va tocar viure ahir amb aquest desplaçament, anàvem a dir, inútil, a Calaf, però allò, los imponderables del tiempo són els que són i la boira doncs, us va fer en aquest cas una mala jugada. Gràcies, repeteixo, bona sort per aquests partits que us queden.
Moltes gràcies, Pitu.
Gràcies, bona tarda, adéu.
Bona tarda.
Bé, doncs no està malament, eh? No està malament. Ara el Toni, clar, feies la puntilla. La Ju arriba a anar per començar la segona volta.
Sí, clar. Clar, començava la primera volta,
sí, sí.
Rebent a la Ribetana, doncs comença la segona volta.
Calendari exigent, eh? És a dir,
camp de la Ribetana.
Hauràs d'estar molt bé al gener, però venim del que vens, que és del parèntesi de les vacances, no? Que això sembla costa a vegades arrencar, eh?
Clar, i entremig està aquest partit de
aquest partit, sí, sí, el 10 de gener. És probable, com es deia el Cígor, que el 10 de gener es disputi ja amb aquest... Calaf Sobrense B, bàsicament perquè és allò de que
clar, no n'hi ha més temps.
No es pot tenir cap partit pendent després de quan comenci la segona volta,
segona
per tant
volta,
ha d'estar
sí.
Allò tothom
tot pulit,
dia.
Tot pulit. Ara, això sí, jo escoltava quan deia això, que potser a millor sí que tenen que jugar tard, clar, però tenen que tenir en compte també la boira, no? Si n'hi ha boira, que no juguin tard, perquè si no torna a passar el mateix.
Doncs veurem què passa, Toni, el Sitges 2-2 dissabte amb la Múnia, el que confirma que treu pitjors resultats a casa.
Que aquí costa.
Evidentment, que està costant.
Molt,
que està costant.
Aquí costa molt i que aquí no és fàcil. Sí que, doncs, tenia un rival difícil, eh? La Múnia, a cap contrari, tan sol havia perdut un partit. Doncs una Múnia reforçada, una Múnia que té un equip molt seriós.
Amb veterans il·lustres com Raúl Limón, com Jordi Cano.
Molts fitxatges, aquí no estan per tonteries, quan fa falta fitxen, i fitxen jugadors del Baix Llobregat. Doncs és un equip doncs, que impacta i que farà feina. El que passa doncs que el Sitges va tenir opcions per poder guanyar el partit. De fet, s'adelantava el partit, s'adelantava a les Peres en una bona jugada. Les Peres marcava el primer gol.
En un estat extraordinari. De fet, ja va anotar, em sembla, dos gols el dia del Sant Pere Molanta.
Sí, i dos gols.
I dos gols l'altre dia aquí amb la Múnia.
Sí, després, doncs, minuts després, en una falta lateral que treia Limón, la clavava doncs, la veterania de Limón en la pitjor porteria, perquè és la porteria de la banda de mar, que és on...
Hi ha menys visibilitat.
Exacte, doncs marcava l'empat a un, acabava així la primera part i a la segona part, doncs, de nou, el mateix jugador, Alex Pérez, marcava el 2-1, i quan millor ho tenia el Sitges, perquè ho tenia controlat, de fet no estava patint angoixes, arriba una petita... badada en defensa, doncs l'aprofiten ells per a marcar l'empat a dos. Després podia haver guanyat el Sitges, com també va tenir les seves arribades la Múnia. El partit va ser emocionant fins a l'últim moment.
Partit obert, vaja, com es diu en aquests casos.
Totalment, se l'esperava. El que passa que el Sitges va, doncs, potser en els últims minuts jugava un futbol massa dret, buscant el seu delanter, si feia alguna jugada per a fer mal, però doncs no va arribar, no? Va posar una miqueta, no? del joc massa directe. No estem acostumats als Sitges a veure sobretot els últims minuts, però tal com estava el partit era l'opció que tenia els Sitges, com ells també, de trenar alguna jugada i marcar el gol de la victòria. Al final, doncs repartiment de punts, en un partit que torno a repetir, el Sitges va poder guanyar, però se va trobar amb la Múnia que va saber marcar en moment puntuals.
Sí, va saber gestionar una miqueta aquest marcador. Abans no escoltem Rafa Porres, primers minuts per Ricard, després d'unes quantes setmanes fora per lesió.
Sí, sí, el que passa és que, clar...
Evidentment, faltat de ritme, faltat de tot.
Se li nota molt, no? I doncs Ricard va intentar, va lluitar, però doncs tampoc li va arribar clares opcions, el que passa, doncs, que, clar, això va notar molt el jugador. Potser era els últims minuts, era quan realment era més complicat sortir a jugar i demostrar...
Sí, perquè no... són els últims minuts els que et toca resoldre la papereta, i quan un ve d'inactivitat no és fàcil.
Clar, i jo penso que moltes vegades el Sitges quan fa canvi, doncs moltes vegades certes, no? Te surt bé. Els canvis de l'altre dia, vull dir, quan el Sitges va fer els canvis, no és que sortissi malament, però potser no van donar els canvis el que necessitava el partit en aquell moment.
El revulsiu que necessites.
Correcte.
en aquells instants. 20 minuts i les 5 de la tarda, en el moment d'escoltar la valoració que feia en Rafa Porres, el míster del Sitges, després d'aquest empat a dos amb la Múnia a casa.
Sí, la veritat que sí, perquè ens hem ficat per davant la segona part amb el 2-1, apenas quedaven 20 minuts, ells tampoc ens estaven creant excessiu perill, no obstant, ha sigut una mala decisió, espai-temps, ens han empatat i, bueno, és un punt més, tot el que sigui sumar és positiu, sempre i quan la setmana que ve fem el punt guanyant els 3 punts i seguim allà a la pomada i seguir, no hi ha més.
ells a la primera part encara, la segona part quan més controlava el Sitges, que millor lo tenia el Sitges, arriba doncs aquesta petita parada en defensa, no? I s'acaba marcant ells, acaba marcant ell l'empatador, que el primer gol també que li fan al Sitges també la petita parada, no?
Sí, bueno, el primer gol, tinguem en compte que avui ha debutat un nano que té 16 anys, que ha fet un partit que no hi ha res a retroli, al contrari, se l'ha d'animar, se l'ha de felicitar.
Sí.
Possiblement amb el primer gol pues sí que el nano no s'espera que anés direcció porteria, davant tenien un jugador com Limón, que té experimentat, jugadors de categoria superior, i bueno, han vist pues, la mancança de confiança del nano, possiblement, i d'experiència, i li han buscat direcció porteria. Però bueno, després a l'Ivan jo crec que ha fet dos o tres intervencions de mèrit i tampoc el tenim que culpabilitzar, al contrari. I després, pues, la segona part ha sigut això, llàstima, ens hem avançat el marcador i amb una pilota que no tenia cabut tantes vegades, inclús fora de l'àrea, dins de l'àrea, una manca d'entesa entre porter i defensa, pues, ells s'han marcat a l'empat i s'han ficat al partit. Dintre tot, jo crec que han mirat els mèrits, sent objectiu, jo crec que l'empat és bastant just, vist lo vist.
Costa aquí, guanyar?
Sí, bueno, a casa sabem que costa, els contraris també ja ens van coneixent, i llavors pues, és un hàndicap. Després avui també teníem, no és una excusa, però també teníem gent limitada, Ricard acaba de sortir una lesió, encara no està al seu millor moment, Pep encara el tenim que acaba de recuperar-se una lesió, i vull això no, tampoc tens molts canvis per intentar canviar la situació, perquè per diferents motius Candela està fora, Jorge està fora, Idris no, per motius de treball, i això també a vegades també et condiciona una mica, però no obstant jo, tot i que la Muni amb el pressupost que té, que han fitxat jugadors de Barcelona per pujar, ser un dels favorits del Penedès per pujar, no crec que hagin sigut superiors a nosaltres en cap moment.
Un dels canvis, fas canvis, evidentment, per tu, tenen que jugar tots, però potser el de l'Àlex Pérez, no? Un jugador que està en ratxa, que marca dos gols, és allò que m'ha sorprès, no?
Sí, bueno, Àlex està en un moment sensacional, però el veiem una mica cansat, tenim a la banqueta dos jugadors que en principi estaven frescos, quedaven un quart d'hora, i bueno, hem optat per aquests dos jugadors que, pues, que ens donessin aquesta força, perquè l'Àlex pues, està treballant, i el veiem una mica cansat, ja no tenia aquella frescura quan rebia la pilota. Possiblement el podíem haver aguantat una mica més, però bueno, a vegades prenem decisions, a vegades encertem, a vegades ens equivoquem, però bueno, ho fèiem amb la idea de que els que entressin pues, ens donessin aquesta frescura.
Defensivament l'equip B ha treballat molt, la llàstima ha estat aquesta petita errada, no? Perquè s'ha treballat molt en defensa, s'ha controlat, potser s'ha descontrolat una miqueta quan ells s'han entrat en el partit, però clar, aleshores podia guanyar un, podia guanyar l'altre, vull dir, qualsevol pilota te la podien fer, no?
Sí, ha hagut un moment que el partit estava molt descontrolat i tant podia ser el 3-2 com el 2-3, vull dir, de fet hi ha hagut una oportunitat per ambos equips. El gol, repeteixo, vull dir, també tenim en compte que Ivan està entrenant amb nosaltres però no té la mateixa confiança, no té amb els defenses, té 16 anys i clar, sí. El nano vull dir, no, potser un porter més experimentat sí. Hagués sortit, potser Víctor no hagués dubtat tant, i bueno, són una sèrie de futbol, i són encerts i en errors, aquesta vegada ens ha tocat l'error, bueno, ells també l'han aprofitat, ha botat la pilota ja, ha entrat un de segona línia, i bueno, res, és un punt més i tenim que continuar, i tot el que sigui sumar, repeteixo el que he dit abans, és bo, tinguem en compte que no hem jugat contra qualsevol equip, hem jugat amb una Múnia que jo crec que és la Múnia millor dels últims 4 o 5 anys, perquè té avui possiblement només tenia 14 jugadors o 15, però estan fitxant jugadors del Baix Llobregat, jugadors que han jugat a superior categoria i tenen un equip bastant equilibrat, i bueno, la prova està que són jugadors que han estat a categories altes i estan aquí, i és un equip que m'ha agradat, la veritat.
La setmana que ve acabeu l'any, serà l'últim partit de l'any, abans del parèntesi de Nadal, per això serà l'últim partit de l'any, la Martinenca, no? Un equip doncs, que bé, que a casa seva doncs, és un equip seriós, que no és fàcil guanyar-lo, com tots, no? Perquè aquí ningú regala res, no?
Sí, és un equip que l'any passat va ser possiblement la revelació de la categoria, val a dir que sí que han perdut un jugador important, que em sembla que ha fitxat pel Moja, però bueno, és un equip que té molts automatismes, fa molts anys que juguen junts, és un camp de dimensions reduïdes, amb el qual ells se'l coneixen i el tenen bastant per la mà, i serà difícil, i últimament si mires els resultats en els últims 3 o 4 partits a casa els han guanyat tots, inclús tenen gol, tenen potencial, i serà complicat com tots, intentarem pues, bueno, pues recuperar la gent, que la gent es vagi
ficant millor. Aquesta setmana, repeteixo, ha sigut també una setmana típica, aquests parons, sí. Canvi d'entrenaments, a nivell psicològic també és difícil.
Afecta, no?, aquestes aturades, comptes,
jo crec que sí, no pel resultat, perquè el resultat, fi de comptes, sí. Hem sumat un punt i tampoc sí. no s'ha perdut, però jo crec que el nivell psicològic sí, perquè trenques una mica la rutina i trenques una mica els dies d'entrenament, després els jugadors han tingut festa, possiblement la festa igual no han descansat, han anat a fer altres activitats i possiblement això han arribat avui en condicions una mica que estàvem una mica, no tenien la xispa d'altres dies, però bueno.
Doncs Martinenca, proper rival, Toni.
Sí, sí, la Martinenca.
Ja en parlava el Rafa l'altre dia, quan sí. parlaves amb ell. Números a mà, la Martinenca millor l'any passat que no pas aquest, però bé, no deixa de ser un partit fora de casa, tot i que per al Sitges aquest any, partit fora de casa sinònim de victòria.
Sí, 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 això ho deia ell, no?, que doncs, fins i tot parlaven d'això, no?, de veure si aquesta seria la vuitena victòria dels Sitges. Sí, el que passa, doncs, que la Martinenca ve de perdre a Vegas per 1-0, donant en tot moment sensació de bon equip, i doncs veurem quina versió de Martinenca veurem el diumenge, no?, però que no serà fàcil.
Amb aquest partit, el Sitges, com diguem, tanca aquest 2016, tornarà de festes, rebent aquí a l'Hortonenc. Uh-huh. I compta perquè tanca primera volta a Vegas.
Jugant a Vegas. Sí, sí.
Ara fèiem la conya, home, amb els números en mà és millor jugar a Vegas que no aquí a Aigua Dols.
Sí, si el Sitges és capaç de guanyar el diumenge a la Martinenca, doncs l'únic equip que li faltarà per guanyar, que al contrari serà el Vegas, uh-huh. perquè serà l'últim partit que jugarà.
Sí, senyor, sí, sí.
Doncs veurem què passa, però el Sitges està capacitat, ja va guanyar la Noia, guanyar tots els equips doncs, que estan a dalt al seu camp, i doncs a veure què passa a Vegas.
Per tant, Toni, el Sitges està a 6 punts de fer la temporada o la mitja volta perfecta fora de casa.
Sí, sí, a 6 punts. Tu t'imagines que el Sitges és capaç de guanyar-lo tot a camp contrari.
Guanyen a Sant Martí i guanyant a Vegas, acabes primera volta guanyant tot fora de casa. Jo no recordo xifres d'aquest estil, però bé, aquí estan.
Sí, sí, aquí estan, i veurem què passa, no? Però està a dos partits, sí, sí. D'aconseguir-lo.
Molt a prop, molt a prop. Són les 4:48. Deixem el futbol, anem al bàsquet. No hi ha hagut bàsquet, però d'aquí uns moments ens permetran que saludem Edu Piñero, entrenador del bàsquet Sitges, un bàsquet Sitges que, bé, no tornarà a jugar ja fins al 15 de gener del proper any, del 2017. Ara parlem una miqueta com queda la situació. Doncs això, el bàsquet de Sitges no ha jugat aquest últim cap de setmana. De fet, ja no tornarà a fer-ho fins al 15 de gener, quan visitaran la pista del Barberà. Teòricament havia de jugar aquest proper dissabte a la pista del Morabanc Andorra B, però el bàsquet de Sitges va demanar a la federació poder ajornar amb aquest partit, bàsicament per intentar recuperar els lesionats que té, que no són pocs. Tenim al telèfon el míster, l'Edu Piñero. Edu, molt bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Gràcies d'entrada per atendre'ns. Bé, Edu, la història és aquesta. Viu de jugar dissabte a Andorra, però veu demanar a la federació intentar ajornar el partit.
Bueno, en un principio fueron ellos por el tema de que ellos tenían un seleccionado para jugar el campeonato del mundo de Turquía, la sub-18.
Ah, d'acord.
Y entonces nos pidieron para poder aplazarlo. Al tener algunos seleccionados a nivel de federación te obligan a cambiar el partido. Entonces ellos, como ahora me parece que es esta semana que jugaban y quedaban algunos, bueno, tenían que estar antes en la concentración, y entonces pues no contaban con dos o tres jugadores de Bosnia, como tienen varios becados ellos, pues entonces no podían jugar. Uh-huh. Entonces pues a nivel de reglamento FIBA pues te ves obligado en ese sentido pues a cambiar a los partidos, uh-huh. O sea que, y por eso pues se cambió al final. También nos ha venido bien a nosotros porque bueno,
está claro
nos ha venido un poquito bien,
está claro, porque el partit de guerra que presenta l'equip, Edu, és durillo, eh? Recapitulem, Saladier ja fora pel que resta de temporada. De fet, ja l'últim partit es lesiona el Roger I el Pau tampoc va poder jugar.
El Pau que ara té una fissura en l'estrada. No? Uh-huh. Bueno, o sea, te das cuenta que es duro esta liga y bueno, y son condicionantes que te pueden ocurrir durante la temporada. Bueno, mejor un parón, empezar de nuevo un poco, llevamos 6 o 7 partidos seguidos perdidos, pues bueno, pues hacer una pequeña pretemporada después de las Navidades y bueno, y empezar a ponerse el objetivo que el día, la segunda semana de enero, pues el partido de Barberá, pues hacerlo, hacer el primer objetivo de lo más importante de sacar ese partido para poder ganarlo.
Uh-huh. Evidentment que el millor de tot plegat és que no torneu a jugar fins al 15 de gener, uh-huh. Per tant, teniu unes quantes setmanes per endavant, amb les festes de Nadal pel mig, suposo, no sé, et pregunto, el Pau i el Roger podrien estar recuperats ja per aquells dies, sí?
Jo crec que sí. El Pau jo crec que esta setmana aún no va a entrenar, hasta yo creo que lo mejor es que descanse, no va a ser que... Ha estado entrenando unos días ahora, uh-huh. Pero se ha resentido de la lesión. Y luego, pues, Ruye, pues, tenía hasta toda la semana, pues, como no, estaba toda la... Bueno, ya me comentó antes de ayer que estaba con la rodilla inflamada. Pero que solo ha sido inflamación, que ha sido del golpe y ya está, y nada más. Fue al médico y le miró y dice que solo era el golpe y que no se preocupase, que en 5 o 6 días, pues, se le quitaría la inflamación y que volvería otra vez. Uh-huh. Que no hiciese el tonto, ni entrenase ni nada, porque no podía ir a peor. Entonces, bueno, esperemos que ya por lo menos esta semana, no sé si vendrán algún día, a ver qué tal, pero yo lo que espero que después de las Navidades pues vengan y estén bien al 100% y empezar esa mini pretemporada que vamos a hacer para afrontar el primer partido ese del año que viene. ¿No?
Pues como decía aquel, bienvenidos al mundo, Eva.
Sí, exacto, o sea, sabemos lo que hay, pero yo confío. Puedes estar momentos, yo creo que 2 años y pico siendo ganadores, ganando todos, ascensos y tal, pues bueno, pero es que yo confío en esto y no sé, tengo buen presentimiento, o sea que a lo mejor creo que han sido más por los nuestros o actitudes en algunos momentos del partido, pero algunas veces no creo, luego está claro que lo tienen que meter los demás, ¿no? Pero si corregimos esos errores y somos inteligentes y tenemos actitud y saber que hay que ir al 100%, pues seguro que partidos vamos a ganar y que sabemos que no haremos esto que lo estamos haciendo por ahora, ¿no? Es el partido seguido.
Porque Edu, ¿qué cambia de aquel equipo que empieza temporada ganando en Muro, que gana Valls, que gana Igualada, que da la cara en Pardiñas?
Bueno, a ver, está claro que te hacen scouting, te conocen y tú también haces y bueno, y ven pues los defectos que pueden tener y pero ya te digo que ves vas visionando los vídeos durante nuestros partidos y tal y los errores son por nuestros, no por virtudes de ellos.
Yeah.
A ver, que entonces es el meterla desde fuera, tener buenos porcentajes y todas estas cosas, pero han sido por errores. ¿Me dices el partido del otro día, el último contra el cual? Sí, porque saben a lo que juegan, pero aún así estuvimos 15 minutos jugando muy bien y fue un momento en el que nos fuimos un buen partido y lo damos por perdido, ¿no? Pero los demás partidos han sido por circunstancias de errores nuestros. Y, por ejemplo, el día de San Adrián, ir ganando de 15 y perderlo al final, ¿entiendes?
Sí.
El día de Mollet, los primeros minutos del segundo cuarto, que nos hacen un parcial, pero que nada, que estábamos ahí ganando. Y de pronto, papá, y luego en el tercero y el cuarto, los ganamos nosotros. Día de Pardiñas, al final, pues bueno, el día de Castelldefels, pues por falta de actitud, o sea. Y bueno, y que saben, y que saben que soy exigente y que les tengo que exigir y que bueno, mediante trabajo, pues seguro que sacaremos esto adelante, eso es que no lo dudo.
Te pregunto por el año, porque vosotros ya lo habéis cerrado, 2016, Edu, para el equipo, fantástico. Ascenso a Liga EVA, jugáis la final de Copa, y que la perdéis con San Adrià, pero bueno, un fantástico 2016, ¿no?
Sí. No, yo creo que no me puedo quejar. Está donde estás y estar el equipo en Primera Catalana a 2 años consecutivos consiguiendo el ascenso y estar en Liga EVA, pues no sé, y con gente casi que lleva años en el club, porque son salidos de la cantera, pues imagínate, pues no se puede pedir. O sea, y ese es el objetivo, y mantenerse y mirar lo más arriba posible. intentar ganar cada partido. Lástima esto, este mes y medio que llevamos esos 5 partidos o 6 partidos seguidos perdidos, pues bueno, que ya solo pues, pero bueno, que no quiere decir nada de todo lo que se ha hecho durante este año, que ha sido fenomenal. Que no ha llegado ni un nada por nosotros en Copa Cataluña y al final nos clasificamos para jugar la final de 4, ¿no? O sea,
sí, sí.
A ver si lo pensaba. Y bueno. Ahí estamos.
La última, Edu. Ahora sin duda sí que el objetivo es claro este año o esta temporada en EVA, que es empezar a ganar cuanto antes mejor y salir de esa zona peligrosilla.
Exacto. Mira, yo la última conversación que tuve con ellos les dije, ¿no? Tenemos 16 finales a partir del día 15 de enero y vamos a ir a por todas y ponernos cada partido como objetivo de ganarlo. Y es como tiene que ser. Y bueno, yo ya me conoces, sabes, sí, que confío en ellos y que seguro que lo van a hacer porque son ganadores y van a volver a hacerlo, yo es que no lo dudo. Sino tiempo al tiempo y bueno, que salga bien, que no haya lesiones más,
claro,
eso es lo que pedimos y bueno, y a partir de ahí vamos a ver, ¿no?
Creo que me lo comentabas antes, ¿seguís entrenando estos días?
Sí, ahora esta semana entrenamos toda esta semana. La semana que viene ya también tenemos no entrenamos porque bueno, ya empezó el parque de Nadal aquí y todas estas cosas.
Sí.
Un momento de desconexión y a partir del de 27 pues estaremos casi todos los días, menos días de fin de año y año nuevo, todos los demás entrenando. O sea que 27, 28, 29 y 30, 31 fin de año, año nuevo y el día 2, 3, 4 y el 5 pues entrenamos y luego ya empezamos la semana normal. O sea que intentar esas 2 semanas, pues bueno, que venga la gente pues ya tranquila, despejada mentalmente y a tope a nivel físico, porque bueno, vamos a hacer una mini pretemporada aquí entrenando 2 o 3 horas al día, para ponernos a tope.
Pues señor entrenador, gracias por atendernos, que vaya muy bien, buenas, gracias, fiestas.
Igualmente.
A disfrutarlo y bueno, que el 2017, iba a decir, bueno, si es como el 16, perfecto.
Bueno,
si es un poco, si es un poco peor, bueno, tampoco nos quejaremos.
No, saldrá bien las cosas, no te preocupes. Yo sé que van a salir.
Y tan
gracias a vosotros y felices fiestas a todos los oyentes.
Gracias, Edu. Un abrazo.
Igualmente. Chao.
Bé, doncs el bàsquet de Sitges, que malgrat aquesta situació complicada amb la classificació, són en aquests moments quarts per la cua amb aquest balanç de 3 victòries, 7 derrotes. Doncs bé, més clar no ho ha pogut dir Edu Piñero. Ell confia cegament en el seu equip i un cop es puguin recuperar els lesionats i hi hagi aquest pla d'entrenaments, aquesta mini pretemporada que posi de nou a to l'equip per afrontar ja el proper, que en repetim serà amb el 15 de gener a la pista del Bàrbara. Afrontem ja la recta final d'aquest temps de descompte comentant altres resultats d'aquest cap de setmana. Per exemple, en futbol femení s'ha disputat la 12a jornada a la primera divisió, derrota contundent del primer equip del Sobrense 6-0, un Sobrense que és penúltim a la classificació amb només 5 punts, victòria en canvi de l'infantil cadet 2-8 al camp del Cambrils Unió, un Sobrense que en aquesta categoria és segon a la classificació, i derrota 7-3 de l'Aleví infantil al camp del Molins de Rei. Anem al rugby. El Rugby Club Sitges, que tanca la primera fase de la Lliga a la Divisió d'Honor Catalana, doncs, immaculada. 9 de 9. 9 partits, 9 victòries. L'última, dissabte passat, 21-39, al terreny del Rugby Club Cornellà. Per tant, finalitza aquesta primera fase en ple de victòries per als homes de Camilo Hanglin i Isaac Richmond. Recordem que aquest proper cap de setmana comença ja la fase final. S'han classificat el Gòtics, el Tarragona, el Lleida, el Sant Cugat 2, el Castelldefels, el CEU, el Químic, el Barça C i el GEC Gironí. El primer partit, després del sorteig del calendari, serà en aquest cap de setmana, encara per confirmar si serà dissabte o diumenge, però serà aquí, a Santa Bàrbara, davant el Castelldefels. Si parlem de rugby, també destaquem la victòria de l'equip sub-16, 28-0, davant el Club Esportiu Universitari, i victòries dels dos equips sub-14. Per tant, els de baix apreten fort. Un va guanyar 31-5 davant el Castelldefels i l'altre 55-31 davant el Club Esportiu Universitari. I acabem, i ho farem parlant de... anava a dir rugby no, sinó hoquei patins. S'ha disputat a la segona catalana la jornada número 12 i, bé, en qualsevol cas, el que ja comentàvem al principi del programa, el primer equip del Club Patí Subursitges no va poder disputar amb el seu partit aquest passat dissabte aquí a Pinsbens davant el primer equip del casal L'Espluga. Per què? Doncs perquè el conjunt de l'Espluga de Francolí es presentà amb baixa mèdica del porter i només dos jugadors. Pel que sabem, ja es van avisar aquest passat dimecres de que la situació era aquesta, però que la federació va dir que ni hablar, que el partit no es podia ajornar i que per tant s'havia de jugar, doncs al final no es va jugar, per això que els comentem, perquè el casal L'Espluga va arribar a Sitges amb la baixa mèdica del porter i només dos jugadors. Per tant, el primer equip del Patí Sitges ja no tornarà a jugar fins aquest proper cap de setmana, curiosament visita casal L'Espluga, però el sènior B en aquest cas, mentre que el segon equip, el sènior B, va guanyar i va fer per 1-9 a la pista del Cambrils. Després d'aquestes 12 primeres jornades, el Monjos és líder amb 33 punts, seguit dels Sitges amb 27, 25 per Sant Ramon i 24 punts per Flix i per casal L'Espluga. I acabem amb dos resultats més, per exemple, destaquem la derrota del Aleví 2-12 davant el Congrés i la victòria, en canvi, del juvenil, que va golejar amb el Ripollet a domicili per 0-8. Són les 5:02 de la tarda, ho deixem aquí. Toni, gràcies, que vagi molt bé. I a vostès, moltíssimes gràcies de nou per fer-nos confiança. Tornem dimecres a partir de les 4 a la tertúlia. Pilotes fora. Gràcies, adeu-siau.